quarts i mig de 10 de la nit, a banda de l'actualitat als Estats Units i del dia a dia de la pandèmia, òbviament, avui el dia també ens ha deixat altres notícies, com per exemple la confirmació de Bèlgica de no extradir l'exconseller Lluís Puig a Espanya, tal com volia el Suprem. El Tribunal d'Apel·lació de Brussel·les ha tornat a rebutjar la petició d'euroordre que havia demanat el Suprem. I per parlar-ne, a aquesta hora podem saludar Lluís Puig aquí al 9C de RAC1. Senyor Puig, bona nit.
Molt bona nit.
Imagino que content, satisfet, no?
Home, sí, per dir-ho de forma resumida, sí. Molt content. Molt content perquè són 3 anys, 2 mesos i una setmana que portem defensant-nos i lluitant. Per tant, content és per dir-ho ràpid. Moltes gràcies.
Havia tingut algun moment de dubte de pensar que la decisió del tribunal podia anar en alguna altra direcció o des del primer moment va tenir clar que es pronunciaria tal com s'ha pronunciat de rebutjar l'extradició?
Bé, la veritat que en el judici, la vista que vam tenir el judici a principis de desembre, les impressions van ser molt bones, però cada dia que passa despertes al matí o a mitjanit pensant en que tot està obert, que mentre la gorra hi ha partit. I, per tant, fins que no ho saps de cert, el neguit o l'angoixa interna, diguem-ne, no et desapareix, per dir-ho així, no? Som humans. Mm. I, evidentment, aquestes decisions són importants pel que pot passar demà passat. I, per tant, estem avançats a no fer plans a llarg termini, sinó a anar gestionant les emocions i la presa de decisions en la mesura que van arribant. Mm.
El cas podria no acabar aquí, ja que la Fiscalia encara podria esgotar la via legal i acudir al Tribunal de Cassació belga. El cert és que no s'entraria en el fons de la qüestió, sinó que es discutirien, en tot cas, possibles defectes de forma durant el procés judicial. En aquest sentit, també està tranquil?
Sí, ara estem molt més tranquils, perquè si el procurador fiscal belga, qui representa el Tribunal Suprem, decideix presentar el dilluns o dimarts, no sé quan acaba el termini, el recurs al Tribunal de Cassació. El Tribunal de Cassació són 5 jutges que revisen si els procediments judicials han estat correctes. No entren a valorar el contingut i, per tant, com a molt, el que poden decidir és que cal repetir el judici. Però, ja dic, no és el més probable, i menys quan la sentència es referma el que ja va dir la sentència del 7 d'agost. Per tant, és una reafirmació per part ja de dos tribunals que ens donen la raó, no?
La justícia belga creu que el Tribunal Suprem no és competent per demanar l'extradició i també afegeix avui que es podria vulnerar el seu dret a la presumpció d'innocència. Com interpreta aquest nou argument que ha afegit avui?
Bé, això ha estat la sorpresa més, l'alegria més gran que hem tingut, perquè al final defensar que el Suprem no era competent ja és el que anàvem a defensar de com a victòria, però evidentment que la sentència d'ara digui que veien gairebé impossible que poguéssim tenir un judici imparcial si ens presentàvem en un tribunal espanyol, doncs evidentment això ens alegra moltíssim. També hi ha una cosa que hem de veure, llegir la sentència amb calma i un cop traduïda també, és que en el judici es va entrar molt a fons amb el tema de la malversació, que la reclamació ens pillava de corrupte, marcava la casella de corrupció. Per tant, si es hagués determinat que hi ha corrupció, l'extradició ha sigut automàtica. Per tant, d'alguna manera, més directa o indirectament, la sentència d'avui reconeix que es vulneren els drets fonamentals del dret a un jutge natural, que no hauria de ser el Suprem, es reconeix que se'ns ha vulnerat el dret de la presumpció d'innocència i més directe o indirectament també s'està dient que no hi ha aquesta corrupció que deia el Tribunal Espanyol, no? Mm. Per tant, la satisfacció és plena per totes bandes i no hi ha malversació, no hi ha doble incriminació, que és el que pretenia el Tribunal Suprem i, consegüentment, doncs, ja dic, 3 anys, 2 mesos i una setmana per poder continuar explicant-nos políticament a tot el món què és el que succeeix a Catalunya i què és el que ens sembla que caldria fer a nivell polític i no a nivell judicial.
El d'avui és un precedent important també per futurs casos com el de Carles Puigdemont o Toni Comín?
Sí, n'estem convençuts. N'estem convençuts perquè quan, si s'han vulnerat els drets fonamentals respecte a la meva persona, independentment que un altre dels demandats sigui o no sigui eurodiputat, també s'han vulnerat els seus drets, de la consellera Clara Ponsatí, del conseller Comín i del president Puigdemont. Per tant, si el Parlament Europeu ara aquesta sentència no li fa cas i acaba concedint el suplicatori, aniran a parlar als mateixos tribunals de Brussel·les que ja m'han jutjat a mi, tant el que es va resoldre el 7 d'agost com el que s'ha resolt avui. Per tant, jo crec que el Parlament Europeu, els seus serveis jurídics, haurien de tenir a su bé i aconsellar que és el que pertoca fer en un cas així, no? Perquè, vulguem que no, és un cas inaudit, inèdit. Mai les normes, les regles o les lleis s'han escrit pensant en aquestes situacions que estem visquent. Ja la pròpia arribada d'ells al Parlament Europeu ja va ser una excepcionalitat, diguem-ne, no? I seguim tenint, no, el vicepresident Oriol Junqueras a la presó. Després que reconegués que havia de ser un diputat, no? Per tant, és un cúmul de situacions que a mi m'agradaria pensar que ha de poder ajudar moltíssim a la resta de companys aquí a l'exili, com també a la resta de companys i companyes a la presó el dia que puguin resoldre la situació a nivell del Tribunal de Estrasburg, no? Espanya no crec que canviï la seva posició, la seva tossuderia, la seva forma de veure la justícia, però, evidentment, cada passa que anem donant és important.
9:42 minuts de la nit. Abans d'acabar, senyor Puig, m'agradaria fer-li una pregunta més enllà del que ha passat avui. Vostè va ser conseller de Cultura del govern de Puigdemont, un sector, el cultural, que des que va arribar la pandèmia ho està passant especialment malament, i en aquest sentit, des del gremi s'ha denunciat que s'han sentit, no?, que s'han sentit maltractats per les institucions, per les restriccions, faltes d'ajuda, etc. No sé si vostè, com a exconseller de Cultura, creu que s'ha gestionat o si hauria pres alguna altra decisió pel que fa a l'àmbit cultural.
Home, jo només puc felicitar la tasca i la feina que ha fet la consellera Ponsa, que està fent, de no descansar de dilluns a diumenge cada setmana des de fa molts dies, perquè tota l'excepcionalitat que s'ha anat aconseguint amb la cultura, la gent, tots els sectors es queixen de la seva part, i això és totalment lògic i raonable, el turisme, les pistes d'esquí, els comerços, els bars. Tothom té dret a la seva reivindicació, però jo puc dir-vos que a nivell d'Europa en lloc que la cultura està excepcionada de la manera que està a Catalunya. Em sembla que, si no s'ha fet públic, està a punt de fer-se públic, que el petit error que el dissabte no puguin obrir les llibreries també s'ha corregit o es corregirà. M'ha de disculpar perquè jo avui amb les notícies no he pogut estar al dia de tot. I per tant, dir-los que no estem com voldríem, però també s'està gestionant una crisi sanitària d'una dimensió inimaginable. Sóc el primer en defensar que la cultura és segura, que la cultura és imprescindible i que la cultura tothom, des de les sales de concerts de nit, els teatres, auditoris, ateneus, orfeons i tot tipus d'entitats culturals del país, estan complint amb totes les mesures sanitàries al 100%, perquè ho estic seguint i treballant cotze a cotze, junt amb la consellera Àngels Ponsa, eh? Però és veritat que és lògic que tothom es queixa del seu sector, no? La cultura està més ben tractada a Catalunya que a la majoria de països d'Europa en aquests moments.
Lluís Puig, exconseller de Cultura, moltes gràcies per atendre la trucada del 9C de RAC1. Bona nit.
No, moltes gràcies a vosaltres per donar-nos veu i repeteixo, a la vostra disposició.